A la sintonia de Canal 20, Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquest temps d'informacions de proximitat. Edició, la d'aquest divendres 17 de novembre 2023, d'aquest butlletí ampliat de notícies locals. Entre altres coses, avui per destacar-vos que l'Ajuntament d'Olèrdola garanteix un ampli suport a les entitats del municipi durant aquest mandat, i és que el ple d'aquest dimarts aprovava el Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027, que preveu dedicar fins a 320.000 euros per l'any vinent en aquestes subvencions a entitats. També dir-vos que l'Ajuntament d'Olèrdola lamenta els actes incivis que malmeten l'espai públic i adverteix que abocaments incontrolats com els registrats aquesta setmana a la Plana de Moja seran sancionats. L'Ajuntament fa una crida al civisme i recorda que hi ha un servei municipal gratuït de recollida setmanal a domicili de trastos, mobles i electrodomèstics. S'ha editat ja el butlletí municipal Olèrdola Informació d'aquest mes de novembre. Es destaca en portada l'aprovació per unanimitat de les ordenances fiscals, el canvi d'enllumenat a instal·lacions esportives i polígons i els actes d'Olèrdola per la Marató. També us hem d'indicar que aquest dissabte demà hi ha batuda per caçar porcs senglars a la Serreta i a Mar Rabassa. L'horari estimat serà de 7 del matí a la 1 del migdia. Cal respectar la senyalització i no accedir a les zones de caça. I s'ha programat per diumenge de la setmana que ve, 26 de novembre, una visita guiada gratuïta a Viladellops. Les inscripcions es poden fer a turisme@olèrdola.cat. De tot plegat, en parlem a continuació en aquest nou espai de notícies que us servim a la sintonia de Canal 20, Ràdio Olèrdola, que us parla Raimon de Cara en tasques de redacció i de presentació. Comencem. Amb els vots favorables d'Impulsem Olèrdola, Esquerra Republicana i PSC i l'abstenció d'Alternativa, aquest dimarts, al vespre, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions pel període 2024-2027. L'alcaldessa Fina Mascaró resumia que es tracta de l'acord marc i de les línies generals de les subvencions que atorga l'Ajuntament, definint objectius però sense precisar la documentació que haurien de presentar les entitats per obtenir aquestes subvencions. Les condicions per assolir les subvencions es precisaran en una convocatòria específica que es preveu aprovar properament. Les subvencions es distribueixen en educació, medi ambient, habitatge, serveis socials, esports i cultura. Inclou procediments de concurrència competitiva, així com també de concessió directa. Sumant tots els àmbits, l'import total de les subvencions que es preveuen pel 2024 és de 320.105 euros. Mascaró detallava que en educació es reserven 33.200 pel 2024 a distribuir entre les dues escoles de primària i les AMPAs o associacions de família. En medi ambient subratllava els 23.500 euros que es destinen a l'adquisició d'un vehicle per la DEFA i en l'apartat de subvencions nominatives, que són les que es concedirien fora del procediment de concurrència competitiva, assenyalava que es detallaven l'atorgament a dos grups de carnaval per les rues i no a tres perquè el de Sant Miquel havia comunicat que no continuaria. També es reserven per concessió directa els imports per les festes majors del municipi, amb la novetat d'incloure la Festa Major de Dalmar en aquest apartat de subvencions a les entitats perquè hi ha una entitat de l'urbanització que assumirà aquestes tasques. Per la Festa Major de Moja es reserven 25.000 euros, 21.000 per la de Sant Pere Molanta i per la cadascuna de les festes majors de Can Trabal, Dalmar i Sant Miquel són 13.500. L'alcaldessa també posava l'accent en l'increment de partides de serveis socials amb un total de 40.000 euros, que inclou la previsió de destinar 15.000 per targetes moneders i 10.000 per combatre la vulnerabilitat econòmica. En l'apartat d'esports es preveuen repartir per l'any que ve 44.000 euros, 59.700 per dinamització cultural, 5.000 per fomentar el lloguer i 20.000 per reformes d'habitatges. Mascaró va felicitar i agrair la feina feta per la tècnica de cultura i joventut i per la de serveis socials. En declaracions a la nostra emissora subratllava aquest canvi per rebre la subvenció per garantir la Festa Major de Dalmar i també l'aportació per poder adquirir el vehicle de l'ADF.
Una modificació, perquè hi ha hagut la subvenció de l'Associació de Veïns de Dalmar, que ara ja està constituïda com a tal, i és la que farà la feina de fer les actuacions a les festes majors, que ha desaparegut d'un capítol i s'ha posat en l'altre. Diguem que és la partida que ha variat. I després ja podem anunciar, a tort i a dret, doncs, la dotació econòmica per l'ADF, que només és per aquest any, de 23.000 i pico d'euros per la compra d'un vehicle amb tots els seus accessoris, perquè no he explicat al ple, però sí en la comissió informativa, entenem que l'ADF és una associació de servei. L'ADF ens permet, doncs, que ens ajudin a les festes majors, que tinguem sempre durant tot l'estiu, A l'estiu fan unes tasques, però a l'hivern en fan unes altres, que ens vellen al municipi. I, per tant, doncs, han fet aquesta dotació de bon principi per quan surti l'oportunitat de comprar el cotxe.
En nom d'Alternativa per l'Èrdola, la regidora Ingrid Gras expressava que s'alegraven que es mantingués una línia continuista, va dir, i això interpretava que volia dir que les coses no es feien tan malament. També va explicar que es mantenia el mateix import per les entitats que organitzaven la festa major, a excepció de del Mar, que baixava 1.000 euros. També expressava que els alegrava que es mantingui el sistema de concurrència competitiva. Després de subratllar el paper vertebrador del municipi que juguen les entitats, Gras va exposar que el seu grup s'abstenia per aquesta reducció del Mar i perquè no augmentaven els imports globals de l'aportació a cultura. Mascaró va recordar Alternativa que en el pla estratègic no es parla de quina documentació han de presentar les entitats. Això s'especificaria en les bases de la convocatòria que s'aprovaran més endavant. Sí que va avançar que quan grups com Esquerra Republicana es fixaven el propòsit de simplificar la feina a les entitats i reduir la burocràcia, no referien tant a quantitat rebuda, sinó a aspectes com el percentatge a justificar de les activitats que se sol·liciten subvencionar. Per això emplaçava Alternativa a veure què es demana a les entitats per valorar si l'actual govern fa el mateix que allò que es feia en el mandat anterior. Mascaró també va aclarir que en el cas de Del Mar s'havia ajustat l'aportació prevista perquè no s'esgotava i va felicitar a les persones que preparaven els actes. Abans de l'aprovació d'aquest pla estratègic de subvencions, el ple també acordava modificar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament i la plantilla per l'anualitat 2024. El punt de la plantilla s'aprovava per unanimitat, mentre que la modificació de la relació de llocs de treball s'aprovava amb els vots a favor de les tres formacions que comparteixen el govern i, de nou, l'abstenció d'Alternativa per l'Èrdola. Mascaró resumia que es modificava la relació de llocs de treball en tres aspectes. Es recollia el pas dels agents municipals a prestar servei tots els dies de l'any, s'iniciava la reordenació de la brigada amb la previsió d'una promoció interna i s'incorporava la creació d'una plaça d'administratiu o administrativa. Des d'Alternativa, el portaveu del grup, Jordi Catasús, explicava que votarien a favor si la proposta inclogués dues de les tres modificacions, la nova plaça d'administrativa i la promoció interna d'una plaça de la brigada. Però entenien que pel que fa als agents municipals no quadrava, va dir, la proposta per horaris i torns. Catasús va exposar que havien demanat el calendari, però aquest document no els va arribar, tot i que l'alcaldessa els havia dit que el passarien. Catasús explicava que per correu electrònic els van respondre que aduint motius de seguretat no es passaria el calendari, la qual cosa Catasús va interpretar que suposava una manca de transparència i obstaculitzava la tasca de l'oposició, i més quan el calendari s'aprovava per decret d'alcaldia i és visible. Catasús precisava que la petició per correu electrònic del calendari es va enviar a l'alcaldessa perquè va ser ella qui va dir que el rebrien. Andrea Serradell, en declaracions a la nostra emissora, explicava la posició d'Alternativa per l'Èrdola.
En la comissió informativa vam demanar el calendari dels vigilants, perquè és una de les modificacions importants de la RLT. Se'ns va dir que sí, que cap problema, que se'ns facilitaria abans del ple per poder votar en conseqüència. I bueno, ho hem hagut de reclamar perquè no se'ns facilitava, i quan ho hem reclamat se'ns ha dit que no se'ns donarà per un tema de seguretat, quan un cop estigui aprovat i hi hagi el decret, tots els regidors hi tindrem accés, perquè és un decret d'alcaldia, i per tant, clar, no tenim els elements per poder votar, perquè no sabem com es portarà a terme aquest calendari, aquesta distribució d'hores. Estaran sols, estaran acompanyats, quantes hores, no ho sabem, perquè no ens han facilitat aquesta informació.
Durant el ple, Fina Mascaró va replicar Alternativa dient que hi havia una part de la resposta del correu electrònic que havia obviat Jordi Catasús, i és que se li havia emplaçat a mantenir una trobada a l'Ajuntament per explicar-ho detingudament amb el regidor de l'àrea i el coordinador dels agents. Jordi Pardo, regidor de Seguretat, es va adreçar a Jordi Catasús, agraint-li, va dir, la preocupació que tenia ara pels vigilants després de 4 anys de no recordar-se d'ells. També manifestava que Alternativa només es recordava del PSC per oferir remuneracions quan buscaven pactar, però no per enviar un simple correu amb la petició del calendari. I això li semblava penós per part d'Alternativa. Ho explicava també així en declaracions al nostre emissor, el mateix Jordi Pardo.
Jo no tinc cap problema que vingui al fons, li expliqui al vigilant, que li expliqui al vigilant, al cap dels municipals, li expliqui com funcionarà, quins dies tindran, que cada setmana qui estarà, qui no estarà, que li expliqui, no tenim cap inconvenient que li expliqui. Però crec que el quadrant no pot estar volta i durant, tenint-ho a diverses mans. Crec que m'ha enfadat molt perquè, no ha sigut el tema sobre el Jordi Catasús, m'ha enfadat molt perquè la Serradell també ha començat les rumoracions, i s'han de recordar ells que ells van ofrecir al PSC abans de les eleccions una remuneració per estar amb ells a la llista. I em sembla molt, molt greu que estiguin remuneracions només recalcant-li a l'equip de govern. Això em sembla una mica patètic per part d'ells. Però bueno, si es volen continuar així, ja dic, sempre t'ho dic, és una patereta que tenen i això que ho fiquin contra el Partit Socialista i ens tinguin nosaltres com nuls, doncs ho trobo molt, molt malament per part d'ells.
I d'altra banda, per unanimitat, es va acordar en aquest ple del dimarts modificar el contracte de manteniment de les zones verdes amb una aportació de 7.000 euros afegits per aquest 2023 amb el propòsit de resoldre fins a finals d'any mancances d'arbrat detectades en espais públics d'Olèrdola, tal i com indicava el mateix regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olèrdola, Jordi Álvarez.
La presa no obert, aquí el que tenim ja es va fer farà uns mesos l'ampliació de la pròrroga d'un any que estava dotada en 200.000 i algo d'euros, i això ens permet fer un 3,5% més, que això equival a uns 7.700 euros, que això ens permetrà donar solució a moltes parts del municipi que falten, per exemple, el tema de l'arbrat. Degut a la sequera, ja sabem com està, són arbres envellits i era essencial, i vam pensar que era la millor manera ara, acabant l'any, de donar solució a aquesta problemàtica. Això és fins a final d'any. Ens els hem de gastar tots. De cara a l'any vinent ja farem una altra partida que ja està en ment i prevista i que la treballarem amb els tècnics per tal de donar solució també a molts llocs del nucli, que ens falta molta solució amb això de l'arbrat.
I abans de finalitzar aquest ple extraordinari de l'Ajuntament d'Olèrdola d'aquest dimarts, la regidora de Cultura, Irina Pérez, convidava a tothom a assistir a l'estrena de l'obra de teatre Projecte Mir, aquest diumenge a 6:45 de la tarda a Sant Miquel d'Olèrdola, local Roser Montaner. L'Ajuntament d'Olèrdola lamenta els actes incívics que malmeten l'espai públic i fa un advertiment públic per recordar que els abocaments incontrolats seran objecte de sanció. L'Ajuntament ho recorda després d'haver hagut de recollir aquest matí de dijous grans quantitats de materials abocats en una de les parcel·les de la Plana de Moja. Els materials haurien estat abocats aquesta passada nit de dimecres a dijous. L'Ajuntament procedia a la seva retirada aquest mateix dijous pel matí. Des de l'Ajuntament es recorda que la ciutadania d'Olèrdola té a la seva disposició un servei gratuït de periodicitat setmanal de recollida a domicili de trastos, mobles i electrodomèstics. El dia de recollida és els dimarts, en horari de matí, de les 6 a les 2, aproximadament. Es recullen taules, cadires, estanteries, electrodomèstics, matalassos, bicicletes i articles similars. No es recull runa, sanitari, roba, vidres, ferralla i articles similars. Aquests materials es poden depositar a les deixalleries. Les persones interessades en utilitzar el servei han de demanar expressament la recollida, com a molt tard, el dia abans, a les 14 hores. La sol·licitud es pot presentar a través del web municipal, el tràmit de sol·licitud de retirada de mobles i trastos vells al carrer, o bé telefònicament trucant en horari d'atenció ciutadana de 8 del matí a 2 de la tarda al 938903502. Un cop sol·licitada la recollida, caldrà deixar els residus que s'hagi de passar a recollir davant del domicili al vespre abans, procurant no ocasionar molèsties a la via pública. Durant els propers dies es preveu completar la distribució a les llars de tot el municipi del butlletí municipal Olèrdola Informació. Aquesta publicació gratuïta està dedicada per l'Ajuntament, editada per l'Ajuntament i és de periodicitat mensual. En les seves pàgines recull informacions rellevants sorgides de l'activitat de l'Ajuntament en les darreres setmanes, així com també les promogudes pel teixit associatiu d'Olèrdola. En portada en aquest número de novembre es destaca l'aprovació de les ordenances fiscals pel 2024, la substitució de l'enllumenat en instal·lacions esportives i polígons del municipi i els actes que promou Olèrdola per la Marató. El butlletí ja està disponible a la web de l'Ajuntament d'Olèrdola a les 3W.olèrdola.cat. L'Ajuntament d'Olèrdola informa que aquest dissabte, 18 de novembre, està prevista una batuda per caçar porcs senglars a la zona de la Serreta i de Mar Rabassa. La batuda la realitzarà la Societat de Caçadors d'Olèrdola en horari aproximat de les 7 del matí a la 1 del migdia. Tal i com fixa la normativa, senyalitzarà el perímetre de la zona de caça, els camins que la travessen i es respectaran les distàncies de seguretat. Es recorda que cal respectar la senyalització i no accedir a aquesta zona de caça. Diumenge de la setmana que ve, 26 de novembre, a les 11 del matí, l'Ajuntament d'Olèrdola organitza una visita guiada gratuïta pel nucli històric de Viladellops. Es visitarà l'església romànica de Sant Joan, de l'ordre de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, els germans hospitalers, la torre medieval del segle XI, que és un bé cultural d'interès nacional, l'antiga presó, el celler de 1877, i el Museu de la Família d'Esbais, que inclou fins a 4.500 pergamins del país des de l'any 981 fins l'any 1983, entre els quals les capitulacions de Cardona de 1714 i la carta de poblament del castell d'Olèrdola de l'any 1108. S'haurà de fer inscripció per participar a la sortida al correu electrònic turisme@olerdola.cat. Les places són limitades i es prega puntualitat. El lloc de trobada per iniciar la ruta serà a l'església. I d'aquesta manera arribem al final d'aquest trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.